Comença el programa Les Maquinàries a Ràdio Falset. Bon dia a tothom. Tot preparat per a disposar durant els pròxims 90 minuts d'un paquet de continguts que us poden entretenir de bona manera el matí del diumenge. Recordem que aquest espai també el podeu escoltar els dijous a partir de les 8 del vespre. Us parla Maria Arbonès, al capdavant d'aquesta aventura que no seria possible sense el bon equip de col·laboradors que disposem. Podríem començar el programa d'avui amb una cançó de la formació Boogaloo Stompers Sextet. Thank you. Doncs en ritmes, per començar el programa d'avui. Els ritmes de la formació Boogaloo Stompers Sextet. Això que escoltem es titula Totem Pol. Com cada setmana ens ho passarem molt bé amb els comentaris del Josep Maria Donadeu i la música que avui escoltarem. Música de Jimi Hendrix. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia,
com
Maria.
Com estàs?
Estupendament. Mm-hmm.
Una altra figura important de la història de la música rock, no?
Doncs sí, una d'aquestes persones que han marcat un estil, una època i que han fet història.
Un gran guitarrista.
Realment, més que gran guitarrista, era una persona innovadora, una persona que va fer un munt de coses noves que altres guitarristes que eren molt nets i molt polits, quan veien el que feia el Hendrix amb la guitarra, es plantejaven la retirada.
Mm-hmm. No és de Jimmy, és de John Hallen.
Bueno, el primer nom va ser John Hallen, però es veu que el pare s'ho va repensar al final i li va canviar per James Marshall, que quedava una mica més comercial, suposo, però el coneixem així com a Jimmy.
En quin lloc va néixer?
El Jimi Hendrix va néixer el 27 de novembre de 1942 a Seattle, als Estats Units d'Amèrica del Nord.
Va deixar els estudis, no?
Realment, es veu que no li agradava gaire això d'estudiar. És curiós que la gran majoria dels músics d'aquella època brillaven per la seva falta de ganes d'estudiar i buscaven altres alternatives a l'estudi. Aquell Jimmy el que va fer és apuntar-se a l'exèrcit i, com era una mica així atrevit, es va ficar de paracaigudista. La cosa no va funcionar gaire bé perquè es veu que amb un aterratge d'aquests inesperats es va trencar un turmell i sí, va veure que no era precisament la vida militar el seu hobby.
Va començar la seva passió per la música, passió que ja tenia part de la seva família, no?
Efectivament, el seu pare ja era un músic o un seguidor de la música consumat, un fan del blues, i clar, suposo que a casa teva, si veus que la gent escolta música, al final t'acaba entrant al cuc, i això li va passant al Jimmy. Clar, en aquella època escoltava pues, les grans estrelles del blues, com B.B. King, per exemple, que era un dels seus músics predilectes, i un guitarrista també famós pel seu estil en la guitarra. Ja, algun dia tindrem que parlar del B.B. King en aquest programa.
Com vulguis. Escolta, vinga, va, comencem a escoltar una cançó de Jimi Hendrix.
Doncs podríem escoltar el que va ser el primer single que va gravar quan va arribar a Anglaterra, el tema titulat Hey Joe. Messing around with another man.
creuava, no?
Realment és que té força, és pur sentiment.
Escolta, en Jimi Hendrix va conèixer Billy Cox, no? El va conèixer amb la seva estada militar. Els dos van formar un grup que es deia King Casuals.
Exactament, un grup de rhythm and blues, els King Casuals. S'ha de remarcar que el Bill Cox, no s'ha parlat gaire d'ell, però era un baixista excel·lent. I s'ha de remarcar perquè amb un grup de tres persones, que només hi ha bateria, baix i guitarra, si el guitarrista es dedica a puntejar i a fer aquestes notes que feia el Jimmy, evidentment necessitava una base instrumental molt potent, i això ho aconseguia amb la col·laboració del Billy Cox.
Va acompanyar també gent tan important com Little Richard, King Curtis, entre altres.
Efectivament, es va ficar dintre del món de la música negra d'allà on vivia ell, i lògicament, quan un és un bon músic, això sí, la veu escorre. Llavors la gent, com Little Richard, el King Curtis, el Sam Cooke, els Isley Brothers, volien gent per les seves gravacions i per les seves actuacions, i lògicament, si sabien que aquest guitarrista jove era capaç de donar un so efectiu en un escenari, doncs evidentment era interessant tindre la teva banda.
Però no es trobava a gust, Jimi Hendrix volia fer una cosa que pogués desplegar la seva creativitat.
Efectivament, Jimi Hendrix és una persona que s'ha demostrat tenir una personalitat molt forta, era una persona que tenia moltes inquietuds i lògicament no volia ser el primer violí de l'orquestra, volia ser el director, i evidentment això és el que l'impulsava a sí, molt bé, jo estic guanyant diners amb vosaltres, però jo vull ser el líder. I inclús la sort d'estar tocant amb aquesta gent és que així es va entrar dintre del show business i va saber com es movia la cosa, perquè es veu que és més complicat del que sembla des de fora, i això el va ajudar després, més endavant, com es tenia que manegar amb aquests peixos grossos o aquests taurons que hi havia per la zona.
El 65, 1965, va marxar a Nova York, va començar a tocar els clubs d'aquesta ciutat,
Efectivament, aquí va ser el primer pas del Jimmy, deixar el seu poble, per dir-ho entre cometes, i anar a la gran ciutat, que és on començava a moure la gent. O sigui, és el mateix que va fer Bob Dylan, anar-se'n a Nova York i començar a moure's pels clubs, els locals, perquè una ciutat tan gran tenia música per tots els nivells, per tots els estils, i locals suficients per poder donar-te a conèixer i que la gent et seguís.
Va juntar els grups de músics com John Hammond, Curtis Knight, sense cap tipus d'èxit, sembla ser, i després va formar ja un grup, no?, els Blue Flames.
Efectivament, com hem dit, quan va arribar a Nova York no tenia, diguem, un pedigrí, sense mani pejoratiu, i lògicament, doncs clar, la gent el mateix, és un bon guitarrista al contracte, com va passar amb el John Hammond, com tu has comentat, o el Curtis Knight, però és que ell volia tindre la seva banda, i així és quan ho va fer, quan va afrontar els Blue Flames. I realment ell es va posar el nom de Jimmy James, i llavors eren Jimmy James and the Blue Flames, que era com es coneixien en els locals de Nova York on anava actuant contínuament.
En una actuació d'aquest grup a Nova York va conèixer a Chas Chandler, no?, i li va demanar que l'acompanyés. Aquest li va demanar a Jimi Hendrix que l'acompanyés al Regne Unit.
Efectivament, el Chas Chandler, que pels oients s'ha de marcar que era un membre dels Animals, del grup dels Animals, que estava de gira per als Estats Units. Ell estava després, suposo que de passeig o per descarregar bateries, i es va trobar aquest grup que tocava en el Café Wo, que el va deixar totalment al·lucinat, si em permeteu l'expressió, i va pensar que aquest senyor, aquest xicot a Anglaterra, seria un boom, perquè clar, un guitarrista excepcional, per més inri esquerrà, perquè les imatges més característiques del Hendrix és aquesta guitarra Fender posada del revés. Sí. Perquè clar, no, en aquella època les guitarres per esquerrans no existien o eren uns preus abusius. Jo recordo d'amics meus esquerrans que, si no vull mentir, però recordo que si una Fender Stratocaster costava 100.000 pessetes, la d'esquerrans costava 150.000. I al final l'únic que tenia que fer era girar el capçal de les cordes, no?
Així es posava en marxa Jimi Hendrix Experience, no?, amb un parell també de bons músics. Jimi Hendrix i un parell de bons músics. Aquest trio es presentava l'any 66 a França.
Efectivament. Bueno, s'ha de remarcar que això va ser una cosa bastant prefabricada. El senyor Chandler el van portar a Anglaterra i un cop allà va començar a fer sessions per seleccionar músics, o sigui, tipus Operació Triunfo, però amb músics de la zona, i va escoltar, doncs no van ser pocs, van ser bastants músics, i al final es va decantar pel Noel Redding a tocar el baix i el Mitch Mitchell a la bateria. Però ja dic, van ser bastantes sessions d'escoltar i anar provant diferents músics fins que es va decantar per aquests. I llavors, un cop seleccionat el personal, va posar ell el nom de la Jimi Hendrix Experience i van dir, ara a triomfar, i se'n va anar al primer debut a la ciutat d'Ever Oaks a l'octubre del 66, va ser la primera actuació de la Jimi Hendrix Experience.
Deixem de parlar durant una estona, si et sembla bé, i posem una altra cançó.
No sé si podíem posar una altra cançó.
Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, come and take my herb.
El títol d'aquesta cançó és...
All Along the Watchtower.
Si no es posa aquí aquesta ràdio, això ja no s'escolta en cap emissora.
Efectivament, s'ha de tindre un nivell per conèixer el que és la bona música.
Correcte, correcte. Això del nivell ha estat molt bé. Escolta, seguim amb vida i obra de Jimi Hendrix. Aquest home després va conèixer a Eric Clapton, no?
Efectivament, després d'actuar a la ciutat d'Ever Oaks, ja va ser la presentació culminant a la ciutat de Londres i lògicament van seleccionar lo milloret de la ciutat per anar al primer concert. Qui van convidar? Pues, van convidar l'Eric Clapton, van convidar els Stones, és a dir, el Brian Jones, van convidar els Who, el Pete Townsend, o sigui, lo milloret de lo milloret de la zona, i clar, els millors guitarristes o els que en aquell moment tallaven el bacallà, que són aquesta gent que va, es van quedar bocabadats davant de l'exhibició del Jimmy a sobre de l'escenari.
Mm-hmm. Ens trobem a la meitat de la dècada dels 60. Es publicava aquella cançó que, la cançó que hem escoltat, Hey Joy, i també doncs altres, no? Com Purple Haze.
Exactament, com ja hem comentat algun cop en aquest programa, la política de les discogràfiques era gravar singles. O sigui, sí, anaven gravant singles, i si la cosa funcionava és quan traien el primer LP. Què van fer? Van treure gravar el Hey Joe, aquest disc va arribar al número 6 de les llistes, van dir, bueno, un altre single, van treure el Purple Haze, aquest va arribar al número 3 de les llistes, van dir, bueno, això funciona, a veure, un altre single, a veure què passa, i van treure el Dick Wine, Crazy Mary, que va arribar al número 6 de les llistes, i clar, després d'aquestes tres proves, ja van passar a la llarga durada, que va ser el Are You Experienced, que va sortir l'any següent, el 1967.
Es publicaven senzills, es publicaven LPs, però Jimi Hendrix, ho acabes de comentar tu, és directe, no?
Exactament.
És concert en directe.
És, els que no sou seguidors de, del Hendrix, hi ha un pòster que és inoblidable, que es veu amb un escenari, el Jimi Hendrix de genolls davant de la guitarra està estirada a terra, i hi ha unes petites flames que estan sortint de la guitarra, o sigui, havia fet una petita foguera al damunt de la guitarra. Això, lògicament, la gent es quedava totalment bocabadat de que una persona pogués fer un escenari aquesta cosa. Jo m'imagino després com va quedar la guitarra, perquè no crec que quedés molt útil, perquè hi havia peces de plàstic i això es devia cremar.
El 67 publicava dos àlbums, els dos primers àlbums, i un any després, el 68, va gravar un LP doble, no?
Efectivament, el 1968 va editar el seu famós llarg durada Electric Ladyland, que va ser impressionant, especialment per la seva portada.
I Hendrix i Redding, dos dels músics d'Experience, es barallen.
Efectivament, és el que també hem comentat diverses vegades, quan hi ha personalitats molt fortes dintre d'un grup, quan entra la fama pel mig, volen o pensen que la seva idea és la millor i la volen imposar als altres. I lògicament el Jimmy no està disposat a que la seva banda li imposin el que ell no vol. Sí. I es lia la que s'ha de liar.
Aquest àlbum, Electric Ladyland, compta amb col·laboracions, cal destacar-ho, de Steve Winwood, de Chris Wood i també d'Al Kooper.
Efectivament, ja estava ficat dintre del món de la música a Anglaterra i, lògicament, va tindre aquestes grans col·laboracions. O sigui, què li faltava en el Jimi Hendrix per, diguem, sonar perfectament rodó? Pues tindre una mica base de teclats a darrere per donar, diguem, base, no? Qui millor que l'Steve Winwood? I després ja, per donar un toc càlid, una flauta. El Chris Wood, el millor flautista del moment, endavant. Només podia faltar l'Anderson, que era el de Gitotul, però que no col·laborava amb altres bandes.
A punt de sonar la tercera de les cançons d'avui, de Jimi Hendrix.
Pues podíem escoltar un altre dels clàssics del Jimi, que et sembla, podríem escoltar, per exemple, el Voodoo Chill.
Em sembla molt bé.
Down with the edge of my head.
Aquesta cançó es titula Voodoo Chili, no?
Exactament, és un dels èxits d'aquest cançó, d'aquest llarg durada de Electric Ladyland. S'ha de comentar als oients que aquest disc es va fer famós a tot el planeta, especialment va ser censurat aquí a Espanya, perquè a la portada es veia un munt de noies nues, i lògicament en un país catòlic, apostòlic i romà això era totalment inadmissible.
A finals dels 60 això
no podia ser.
La vida de Hendrix es va complicar, problemes legals, conflictes personals, no?
Efectivament, sobretot les drogues perquè van entrar en un món de desconeixença i estaven molt assequibles, i va començar de tot, des de LSD les pastilles, amfetamines, de tot, i lògicament això no és bastant lògic. Llavors, clar, aquestes pastilles porten una violència de caràcter que li dona problemes de discussions, problemes legals. Va ser arrestat a Suècia i al Canadà, després va tindre tot de problemes amb els músics, i lògicament la cosa anava bastant de caiguda.
L'experiència va plegar i va crear Banos Gypsies, no? Va actuar també en diversos festivals. Van gravar Banos Gypsies l'any 70, no? que era un directe.
Efectivament, el Chandler el va abandonar perquè va dir que no podia continuar representant aquesta persona perquè, com hem dit, estava bastant degradat. I el que va fer el Jimmy va tornar a repescar en el Billy Cox, el seu primer baixista, i va tindre també problemes amb el bateria. Amb el bateria que tenia en aquell moment, pel seu gust, era massa funky, i ell volia una cosa més intensa, però es van decidir per gravar un llarg durada l'any 1970 que titulat així Band of Gypsies, que podien traduir com la banda dels gitanos.
Aquest projecte, Band of Gypsies, es desmuntaria. Hendrix no estava conforme amb Miles, i en una actuació en directe Hendrix es va retirar. De nou Mick Mitchell, no?, a la bateria, treballaria en el projecte d'un nou disc doble, però que tinc entès que mai va sortir al carrer. Van tocar també en un festival de l'illa de Wight, i la vida de Jimi Hendrix acabaria el 18 de setembre del 70. 18 del setembre del 70, la seva companya el va trobar mort.
Efectivament, s'ha de remarcar que el disc sí que va sortir, el que passa que el Jimmy no el va arribar a veure.
Va morir abans que sortís.
El disc, que era el Fair Rise of New Racing Sun, un títol molt, molt emotiu i molt explicatiu, que era els primers ratxos del sol que estava naixent. O sigui que realment el problema del Jimi Hendrix, la gent pensa que va morir a causa d'una sobredosis. Realment no va ser la sobredosis el que el va matar, sinó que va tindre un vòmit i aquest sí que el va matar, perquè va anar on no tenia que anar, és a dir, als pulmons, i així va morir ofegat a causa d'això. I clar, el vòmit el va ocasionar les drogues.
Tenia uns 27, 28 anys?
27 anys, diuen.
27
que,
anys.
O sigui, va morir el 18 de setembre del 70, 27 anys.
Molt bé. Per acabar, una altra cançó?
Pues podríem escoltar una de les cançons també famoses del Jimi Hendrix, el Purple Haze.
I fins una altra.
Fins una altra, que vagi bé.
just the end of time.
A les maquinàries passem revista a tot.
Doncs seguim passant en revista a coses. Fa uns dies vam entrevistar a Francesc Vidal, el promotor cultural, en múltiples disciplines. Vidal, acompanyat d'altres, de familiars i d'amics, està organitzant des de ja fa un temps activitats culturals per diferents pobles del Priorat, Falset inclòs. Escoltem l'entrevista.
Expliquem les últimes coses que heu fet a la comarca del Priorat.
A veure, l'última, comencem pel final, si vols, seria el de l'exposició Identitat. El projecte Identitat és un programa d'art contemporani, del que s'entén com a art públic. És un concurs internacional que en aquest moment té Calaf, Manresa, Mataró i el Priorat, com a seus, diguem. I llavors el que fa és, en aquest concurs, portar artistes a treballar en aquests quatre llocs. O sigui, l'art públic s'entén com una modalitat de l'art, diguem, en què la gent treballa amb el territori, amb alguna de les característiques del territori. Llavors no és tant ser receptor de propostes que et venen fetes, sinó generar un projecte autòcton, diguem, un projecte amb unes característiques específiques autòctones, no? Llavors aquí han participat el col·lectiu d'artistes escocesos Sant Fasson, que són aquests dos artistes que han fet un treball a base de recollir frases, detalls, anècdotes, coses que els explicava la gent de la comarca. Això, el projecte és posar-ho en unes etiquetes i afegir-ho a les botelles de vi. O sigui, d'alguna manera que quan s'exporta el vi s'exporti també els sentiments i s'exporti una mica el pensament de les persones d'aquí, no? Que té una mica el seu plantejament, no? I a part d'això també s'ha fet un altre treball amb el Dara McGrath, que és un artista irlandès que treballa amb el tema de les fronteres, amb un format de fotografia. Normalment va fent fotos d'espais fronterers sense que ho posi, o sigui, no són molt evidents, i d'alguna manera ell el que intenta mostrar és això, no? Perquè una frontera existeix en un lloc determinat i genera, doncs, el tipus de conflictes que genera moltes vegades, no? El tipus de divisions, no? I llavors en aquest cas el Priorat ha buscat els llocs fronterers entre les dues deos, no? La deu a Priorat i la deu a Montsant, que també té unes característiques importants a nivell de econòmiques i tot això, i ha fet aquestes fotos, diguem, i les ha confrontat amb les altres que ell porta d'altres llocs fronterers. Mm-hmm. Si això ha sigut l'últim, això s'ha exposat aquests dies de la Fira del Vi a la sala d'exposicions de la Biblioteca de Falset, i a més hi ha hagut un debat, una xerrada i tot això, no? Mm-hmm. Abans d'això havíem fet el concert del Tore Honoré Boe al Teatre Flor de Maig, de Gratallops. Aquest és un artista noruec que ara de fet ha sigut el talonero dels Torsten de Neubauten a Portugal i a Màlaga, crec que era. I va estar per aquí i vam afegir uns quants músics d'aquí a la comarca perquè toqués amb ell. I va ser un concert improvisat, ells no es coneixien, i ell té unes capsetes amplificades amb uns sensors i tot això. I llavors a partir d'aquí s'hi van anar afegint els altres instruments de gent, bueno, de xavals molt joves, de gent gran, de professionals, d'amateurs, tot això, no? I al final se va fer un grup que hi havia, doncs, 8 o 10 persones tocant, no? A part se va presentar el llibre El clarinet és l'aixada, el Miquel Àngel Marín, que ho va presentar el Víctor Bocanegra, que després també es va sumar al concert, tocant el piano. I abans d'això el que havien fet el celler Álvaro Palacios, la moguda aquesta Pensiero e Dinamita, que era presentar els 17 rèpliques, diguem, o múltiples, com ho vulguis dir, de la bomba Orsini, que és la bomba que van tirar al Liceu, a començaments del segle XX. Això ho ha fet el Marc Viaplana, que és un artista de Barcelona, i a més es va fer el concert de Lídia Lanys amb les Aus, i s'hi van afegir l'Eduard Escofet, l'Anki Toner, l'Antoni Mateu, l'Antoni Orensanz i la Sílvia Resorte recitant textos que feien referència també a l'anarquisme i tot això, no?
Escolta'm, les vostres propostes culturals amb elements característics de la comarca, com poden ser la cultura del vi, la cultura del paisatge, tot, absolutament tot lliga bé, sí.
Sí, sí, perquè és una qüestió que tu busquis un tipus d'artista que treballi aquests temes o que s'adapti. És una mica la línia aquesta que et deia de l'art públic, no? No vas a buscar un artista que ha pintat uns quadres a Madrid o a Barcelona o on sigui, no? Simplement portes un tipus de gent que està disposada a treballar amb el territori. Això què vol dir? Que hi ha més risc. Perquè, clar, tu no saps el que et sortirà. O sigui, quan portes un artista aquí i li ensenyes la comarca i vas passant pels pobles i vas explicant-lo del vi, el paisatge i el de les mines i tot això, clar, pot ser que et faci un treball fantàstic o pot ser que no. Vull dir, pot ser que igual no, això no el motivi o necessiti molt més temps o jo què sé, o necessiti més pressupost per fer la producció, el que sigui, no? Llavors vas buscant un perfil d'artista que se sàpiga adaptar aquestes característiques, no? Aquestes necessitats, i normalment funciona. De fet, lo de la bomba aquesta Orsini, la idea era lligar-ho, com que ja ho van fer també, no? Amb el llibre del Toni Orensanz. Passa que el llibre aquest s'ha endarrerit una mica i ens ha fallat, diguem, l'enllaç aquest amb la comarca, però de totes maneres també es va presentar a la revista, que hi ha una entrevista amb ell, sí. La revista aquesta que fem, sí. I també va estar recitant i presentant el llibre, no? Però d'alguna manera, inclús coses com aquestes que no tenen tant que veure, doncs intentem lligar-ho amb alguna característica d'allí, no? Aquest llibre parla de la Brigada de la Muerte i tot això, no?
Que és una... aquesta revista, aquesta publicació que traieu, recupera una mica l'esperit de Fenici?
No, el plantejament és diferent. Aquesta revista el que intenta és ser un enllaç entre la cultura contemporània i la comarca. Llavors el que són és entrevistes amb gent que tenen vincles amb la comarca i amb la cultura contemporània. Vincles molt enganxats pels pèls, si tu vols. No vol dir que tots hi visquin o que tots hi treballin, no? Vol dir que són gent que hi tenen alguna relació, o familiar, o que potser passen unes temporades a l'any, o hi han viscut de petits, o el que sigui, no? I llavors el que intentem és això, és per mitjà de l'entrevista, que siguin ells els que s'expliquin, no? I sumar, d'alguna manera, fer aquest coixí que necessita un projecte per compartir d'aliats que s'assumin, no? Perquè, clar, de gent que treballa a la comarca de la cultura contemporània tampoc n'hi ha massa. Hi ha historiadors, hi ha algunes persones així, alguns artistes, però vaja, no n'hi ha massa, no? Llavors el que també fem és portar gent de fora d'alguna manera que conegui el lloc i que tingui algun vincle que se senti proper, no?
Aquesta gent de fora, les seves impressions són... com són bones? Què us diuen?
La gent de fora, fantàstic. Fantàstic, perquè, clar, la comarca està en un punt... com a un punt dolç, no, ara, que sembla que tot vagi funcionant bastant bé, no? Que no vol dir que no hi hagi problemes i desnivells socials i tot això, però d'alguna manera està en un punt que suposo que el que es percep quan un ve de fora no percep cap conflicte, no? Ni percep cap cosa que grinyoli, no? Tot és com molt bonic i llavors, bueno, jo penso que és, per la gent que ve a treballar de fora és atractiu. No penso que hi tingui que haver cap dificultat per portar firmes importants inclús aquí a fer projectes, no? Perquè a més és com molt verge també el territori. El fet que hagi estat tan deprimit també ha fet que no s'hagi construït molt ni que s'hagin fet gaires barbaritats, no? Ha estat com bastant equilibrat encara. Llavors això també li suma un punt així com a bastant atractiu, no?
Com es troba aquell projecte de la Casa de les Mines? Volíeu fer-hi un centre d'art contemporani?
Bueno, sí, el que passa que l'Ajuntament va treure unes bases per fer un hotel de luxe. Llavors, evidentment, això ja quedava molt clar que no volien un centre d'art, no? O que el volien, però no la Casa de les Mines. Llavors, representava que si es feia en un altre lloc, com ells sembla que apuntaven, que es podia fer baix al museu i tal, clar, era molt més car tot, perquè la casa està en unes condicions que ja permetia pràcticament posar-s'hi a treballar. S'havien de fer reformes, però inclús sense fer moltes, o utilitzant una part, no tota la casa, utilitzant uns espais determinats, s'haurien pogut començar a fer les activitats, no? Jo penso.
¿Qué hora son, mi corazón?
Te lo dije bien clarito.
Permanece a la escucha. Permanece a la escucha.
12 de la noche en La Habana,
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus.
Je suis perdu.
Quelle heure sont mes corazons? gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Cocina, me gustas
de la mañana.
Tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué corazón, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
Pinzellada musical de Manu Chao a les Maquinàries aquí a Ràdio Falset. Continuem, perquè disposem de més coses. Ara, tot seguit, li toca el torn a Sergio Sánchez per parlar de cinema. Dues setmanes en una altra ciutat, amb Sergio Sánchez.
Si volem que tot continuï com fins ara, és necessari que tot canviï, fins que tot torni a quedar com estava. No voleu destruir-nos a nosaltres, els vostres pares. Voleu només ocupar el nostre lloc, per a que tot quedi tal qual en el fons, tan sols una imperceptible substitució de castes. Aquest és el fragment més famós de la novel·la de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, de la qual Luchino Visconti va dirigir una adaptació cinematogràfica a l'any 1963, El gato pardo.
Thank you.
El Gato Pardo ens explica la història del príncep sicilià Fabrizio Salina, un aristòcrata de valors tradicionals que viu un temps sacsejats per Garibaldi i el Risorgimento, que han d'acabar finalment amb una manera de viure i entendre la vida. Tot i que Salina ens suggereix que no existeixen canvis reals, que tots són petits daltabaixos en l'equilibri de forces del poder polític i social. Lampedusa mai va arribar a veure la seva obra publicada, ja que aquesta es va editar l'any 1958, un any després de la seva mort. Ell mateix no havia començat a interessar-se per l'escriptura fins als últims anys de la seva vida. Luchino Visconti va començar a dirigir als anys 40, molt influït pel que es va anomenar neorealisme italià, films de carrer que van sorgits motivats per la pobresa econòmica de la Itàlia de postguerra. Obres compromeses com Roma Ciudad Abierta o Ladrón de Bicicletas. Al igual que els seus companys de generació com Fellini, Rossellini o Vittorio De Sica, Visconti va evolucionar després d'un film tan social com La Terra Trema, que parlava sobre pescadors sicilians cap al seu propi estil, més aviat recarregat i barroc, operístic, siguent com era Visconti home d'òpera, home d'arrels aristocràtiques. El Gato Pardo va ser la setena pel·lícula de Visconti, realitzada 3 anys després d'una de les seves grans obres, Rocco i sus hermanos. Rocco i sus hermanos era un film en blanc i negre sobre la vida al nord d'Itàlia d'uns immigrants del sud del país i l'etern enfrontament entre les dues parts de l'estat italià. Si Rocco era un film d'estil més realista, tot i que Visconti ja havia fet incursions en un cinema històric en colors, amb la pel·lícula Senso, El Gato Pardo seria un canvi de to. No només un film èpic i reflexiu, a més d'extraordinari en tots els seus apartats tècnics. Entre ells, la banda sonora del compositor de Fellini, Nino Rota, i de regal es sentiria també un vals inèdit de Verdi, sentint doncs nosaltres sencer el valser brillante de Giuseppe Verdi. Thank you. repartiment del Gato Pardo està encapçalat per Burt Lancaster. Lancaster era un antic artista de circ que es va fer famós als Estats Units fent cinema negre, i molt en especial un cinema d'aventures acrobàtic, ideal per lluir les seves habilitats, com el temible burlón i el halcón i la fletxa. Quan va fer el Gato Pardo, Lancaster ja havia guanyat un Oscar fent de predicador mentider al Fuego y la Palabra, i tenia consolidada a territori americà una carrera com a actor dramàtic que sense cap dubte va afiançar gràcies al gran paper que li va oferir Visconti al cinema europeu. El secundaven Alain Delon i Claudia Cardinale, dues joves promeses del continent. Delon havia despuntat fent de Ripley, el pervers personatge de Patricia Highsmith a Pleno Sol, a més d'estar també a Rocco i sus hermanos. I Claudia Cardinale, que començava a ser, a més que una gran bellesa del cinema italià, rodant al mateix any ni més ni menys que 8 i medio de Fellini. Els últims tres quarts d'hora del Gato Pardo transcorren en un ball, on sentim tota mena de músiques. Salina balla amb la jove Angèlica, que interpreta la Cardinale. Es sent rejuvenir per moments, però a poc a poc comença a comprendre que el seu temps ha passat. Una llàgrima li cau davant d'un mirall, poc abans del seu últim passeig per la matinada estrellada de la Itàlia que acabava de néixer. Aquesta ha estat la nostra proposta a dues setmanes en una altra ciutat. Que tinguin un bon cinema. A reveure.
Et trobes en companyia de les maquinàries, a Ràdio Falset.
Saludem a Álvaro Bioc, autor del llibre Les barbaritats de la COPE. Molt bon dia, Álvaro.
Molt bon dia.
Et pensaves que el llibre tingués tant de ressò?
Doncs la veritat és que no. Sabia que pel moment en què tindríem el llibre en el mercat, doncs seria un moment que hi hauria polèmica, l'estatut, la COPE que sempre ha donat a parlar, però no pensava que tindria tant d'èxit.
Mm-hmm. Recordem que el llibre recull expressions, cites, sentències que s'han dit a tres programes de l'emissora COPE, és a dir, la Linterna, la Tarde, i l'altre és...
La Mañana, de Federico Jiménez Los Santos.
La Mañana. Vas estar escoltant aquesta ràdio durant 50 hores, no?
Bastant més, bueno, hem posat pues, unes 50, entre 50 i 100 hores, no? Però ells ho tenen guardat la majoria dels talls de veu a la seva plana d'internet, i jo doncs, ho escoltava i d'allà és on vaig treure doncs, pràcticament el 100% de talls de veu que surten al llibre.
Com vas acabar de salut després d'escoltar tot això?
Doncs bastant millor del que pensava. Després vaig tindre sort i vaig poder agafar un par de setmanetes de vacances perquè si no sé què hauria passat. Però la veritat que quan escoltes tant de temps seguit, perquè clar, jo escoltar-ho a internet, doncs potser feia 5, 6, 7 hores seguides, no? I no sé, i tu has d'aprendre amb una miqueta d'humor perquè si no se'ls viu quasi.
Tu estudies a periodisme, et sorprèn que amb el que t'ensenyen després a la pràctica es facin coses com aquestes?
Doncs la veritat és que sí, perquè jo ja ho he escoltat tant que no m'enervo, no? Quan escolto només una frase o amb tota aquesta polèmica que hi ha ara, tanquem la COPE, no la tanquem, llibertat d'expressió, però és una cosa que no s'entén perquè no es podria anomenar a vegades ni periodisme, és publicitat electoral. Contra el PSOE i a favor de que guanyi el PP.
S'ha posat en contacte amb tu, el Jiménez de los Santos?
Doncs no, la veritat és que no. Nosaltres vam mandar des de l'editorial el llibre a doncs, aquests tres senyors, el César Vidal de la Linterna, la Cristina Jiménez de... la Cristina López Slichting de la Tarda i el Jiménez de los Santos, però no ens han dit res.
Sí que t'ha degut a dedicar algun comentari dels seus, potser?
Sí, el Jiménez de los Santos ha fet algun de comentaris no molt agraïts sobre la meva persona, però bueno, anècdotes, no? Diu quatre tonteries, diu... Sembla que hi ha un il·letrat a Catalunya que ha fet un llibre sobre la COPE, però res més. Tampoc volen donar-li propaganda.
Potser que hagin respost dient això nosaltres no ho vam dir?
No,
amb algun comentari?
No. Fins i tot tinc l'altre fa un parell de nits el César Vidal va dir: "Yo suscribo todo lo que sale en el libro y lo volvería a decir". Uh-huh. És una sort que tenim que, com ells no tenen res de vergonya de lo que diuen, doncs no hi ha problema.
Podríem destacar alguna cita, Álvaro?
Sí, a mi hi ha una que m'agrada molt que diu que, parlant de, era l'aniversari de la tonta de l'11 de març i de les eleccions, i dice: "El Partido Socialista es el causante de la masacre del 11 de marzo".
No.
I, bueno, aquesta és una de les més bèsties, perquè ja és una pena que ja en aquests programes donen directament per fet que els socialistes van ser els màxims beneficiaris d'aquesta massacre i donen tota l'estona a entendre com que ells van tindre molt a veure en l'atemptat.
Mm-hmm. També impressionant aquest recull que fas de la sortida a l'exterior d'una unitat mòbil dels informatius,
sí.
No?
Sí, va ser en una d'aquestes manifestacions que va fer la dreta, mm-hmm. que aquesta era contra els matrimonis homosexuals, encara que ells la deien a favor del matrimoni religió, bueno, no sé exactament com era, i bueno, com has pogut veure, doncs sí, són una senyora dient unes coses que bueno, que donaven per sortir al llibre, la veritat.
Et proposes a presentar el llibre a Madrid?
Doncs, home, està funcionant molt bé i, clar, això ja no depèn de mi, però si suposo que si segueix funcionant tan bé, potser l'editorial sí que pensa en traduir-lo tot al castellà i per tot Espanya.
Pensa que es pot fer una segona part, també, eh?
Sí, això sí que ho estem mirant, fer un el que seria un volum 2, no? Un segon recull de totes aquestes coses que s'han dit ara. Però, no sé, perquè això, aquesta gent, encara que cada dia diguin un munt de barbaritats, sempre són sobre els mateixos temes. I clar, llavors no...
Cansa, no?
Sí, de vegades és el mateix. O sigui, el llibre surt 80.000 vegades que Rovireche ha pactat con ETA, que maten Espanya i no en Barcelona. I això ho pots posar 3-4 vegades, però ho diuen cada dia, pràcticament.
Sí, cansa, però escolta'm, tu no creus... Què creus que pot comportar, què pot crear aquest atac constant que es fa des d'aquest mitjà?
Home, jo crec que tot això no és només el meu llibre, perquè el meu llibre... podria haver passat desapercebut sense problemes, perquè és un llibre petit, no és un llibre "jo no sóc ningú encara", és un llibre pues, una mica de denúncia però més d'humor, però hi ha moltes coses, hi ha això, hi ha el Montilla i el Duran i Lleida dient coses, hi ha uns d'Esquerra Republicana que s'han, no sé, es nota com una mala maror de... que ja n'hi ha prou, com si diguéssim.
Ara és la Cope, però creus que també podria dedicar-se a una altra emissora, no? Un llibre?
Ah, sí, jo ho he dit sempre que em pregunten. A mi si una editorial m'encarrega fer un recull sobre altres emissores, jo ho faig encantat. Però no ens enganyem, jo no crec que les altres donin per aquest mena d'humor d'extrema dreta que té la COPE.
Escolta'm, Álvaro, si algun dia vols fer algun comentari, algun llibre, millor dit, sobre la nostra emissora, no només cal que truquis, ens posem en contacte.
Molt bé.
Álvaro Bioc, autor del llibre Les barbaritats de la COPE, ha estat un plaer, molta sort.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu-siau. Xus, molt bon dia.
Bon dia.
Com va tot, Xus?
Bien.
Sí?
Mhm.
Digues, de què parlarem avui?
Pues hoy os traía hablar un poquito de una salsa que ya... Bueno, nos ha llegado a nosotros como una salsa para condimentar carnes. Me estoy refiriendo a la mostaza. Pero ya griegos, egipcios y romanos ya la comían. O sea, que no creáis, como muchas cosas, que es un invento de la modernidad. Entonces, más que nada os traía unas pequeñas referencias y luego daremos una receta con la cual se puede cocinar. Algun plato con mostaza, evidentemente.
¿Cómo es fa la mostaza?
Mira, la mostaza son unas semillas,
sí,
que se cogen de unas plantas que son crucíferas. Uh-huh. Y la mostaza se forman con tres semillas diferentes. Hay la mostaza negra, la parda y la blanca. Estas, sí, semillas, la blanca sería, las bolas de la blanca son más grandes y sería... La masa que se hace con la de blanca sería pues para condimentar la clásica mostaza americana que todos podemos conocer en cualquier hamburguesería, ¿no? Y luego está la negra y la parda, que son más pequeñitas y son las que suelen utilizar más en Europa. Sobre todo, en pensar que cuando hablamos de mostaza nos estamos refiriendo a algo que nos llega de la cocina francesa, que es pues representante de esa cocina.
I si més concretament, si ara li preguntéssim a 10 persones, 8 o 9 dirien que és un producte que ve dels Estats Units.
Pues no,
i creat recentment, eh?
No. Bueno, la mostaza, imatge, jo
clar, diria... Aquella imatge del pot, juntament amb la salsa de tomàquet, no?
Jo estava leyendo coses sobre la mostaza i hace poco s'ha estrenat una pel·lícula que era El Perfume.
Sí.
Y bueno, no digo que tenga que ver, pero es realmente todo un mundo, el mundo de la mostaza. Hay una región que es la Dijon, pues ahí es donde realmente se mezcla, o sea, se crece toda la historia de la mostaza, ¿no? Uh-huh. Y la forma de hacer esta mostaza, piensa que entre el siglo XVII y XVIII se puso tal de moda la mostaza que había hasta 90 variedades diferentes de la fabricación de mostaza. Y bueno, es un poco complicado. Hay que pensar que en Francia hay maestros mostaceros, por así decirlo, donde hay unos cursos y unos preparativos. O sea,
sí, es decir, que no es una salsa qualsevol.
No. Tener un carnet que te acredite ser un maestro de las mostazas, pues es realmente interesante. Y en la Edad Media se solía hacer de tal manera. O sea, se mezclaban tanto las semillas negras, pardas y blancas, se podían macerar o con vinagre, con vino, con mosto o con agua. Uh-huh. Se ponían a una temperatura de 40 grados, se dejaban, no que subiera esta temperatura, y después este líquido con las semillas se trituraban todo y se hacían una pasta. De ahí se dejaban fermentar y se conseguían hacer diferentes mostazas. Tipos de mostazas. Desde se le podían añadir hierbas, vinagres, pimientas verdes, estragón. Sí. Cada variedad tenía un gusto de una mostaza diferente, tanto en sabores, picantes, más suaves, más sutiles. Pensar que fue hasta tal punto la fama de las mostazas, o en esos siglos, sobre todo en el siglo entre el siglo XVII y XVIII, que sobre todo casas reales de la realeza europea, pues tenían maestros mostaceros, especialmente para ellos. Uh-huh. O sea que realmente es algo realmente interesante e importante, la historia de la mostaza.
L'hem après avui, ¿no? Que l'hem après avui, ¿no?
Uh-huh. Sí, es una salsa. Hay mucha gente que no le gusta y a veces, ¿qué sucede? Que probamos una mostaza, por así decirlo, mala, ¿no? O de baja calidad. Y realmente, si conseguimos una buena mostaza y probarla y saber los picores y los picantes, pues es muy interesante. Y luego a la hora de cocinar, tenemos la idea de que podemos combinar esta salsa de mostaza con una carne. Casi siempre es en frío. Pensar que también se puede cocinar con mostaza con caliente. Mm. O sea que es interesante. Y hacer mostazas desde mostazas cremosas, como unas muselinas, a mostazas más energéticas.
Principalment acompanyar amb carns, no?
Sí, carnes, verduras, ensaladas. Mm-hmm. Incluso también se podrían acompañar con pescados, pero mostazas suaves, eso sí.
¿Ens expliques una recepta?
Sí, mira, una receta muy, muy sencilla, que es un conejo con mostaza. Pues cogeríamos un conejo, lo cortaríamos, pasaríamos por la paella doradito. Uh-huh. Y a partir de ahí, cuando estuviera doradito, pues unas cebollas, unos ajos, y prácticamente 15 minutos antes de sacarlo, una buena mostaza. Si puede ser una mostaza antigua donde están las tres semillas, se la pondríamos al conejo, hacer chuc-chuc, y luego a la hora de servir, para que nos quede más cremoso, pues por ejemplo ponerle un yogur natural. Yogur natural, todo bien mezclado, y ya veremos qué conejo más espectacular tenemos.
¿Y ya está?
Y ya está. Si es que la cocina es más sencilla de lo que parece.
Amb tu sí que es sencilla, ¿no? Sencilla, bueno. Creativa y enriquidora. Escolta'm, Xus, doncs moltes gràcies, tanquem aquí.
Aquí cerramos.
Un plaer, gràcies.
Et trobes en companyia de Les Maquinàries, a Ràdio Falset.
hem de fer un segon recorregut per Holanda. L'altra setmana ens van quedar encara pobles, a ciutats, paisatges per recórrer i visitar. El conductor, el guia d'aquests viatges que fem, és el Santi Nogués, el qual saludem. Què tal, Santi? Molt bon dia.
Bon dia.
Ens vam quedar a pobles, no?
Sí, sí, sí. Estàvem per, ja
per veure,
marxant d'Amsterdam. Sí. Bueno, vam fer uns petits recorreguts molt a prop. Però bueno, avui sí que ja definitivament deixem la capital i ens anem cap al Mar del Nord, cap a la zona on, diguem-ne, s'ha anat ampliant el país, on s'ha anat avançant. I aquesta zona és del Neteljans, els noms són una miqueta estranys, i allò és el Delta Expo. Jo considero que és una de les zones més interessants com a obra d'enginyeria que s'ha fet. És tremendo el treball que han hagut de fer aquests enginyers per poder, doncs, aturar el mar quan els hi convé. O sigui, allí han construït tota una sèrie de muralla, una muralla que quedi una mica lluny de les contencions que teníem fetes abans, perquè quan vinguessin els cops de mar, en primera instància, doncs ho parés, no? I així evitaven que quan venien aquests cops que a vegades té el Mar del Nord...
Són barreres antitempestats.
Sí, sí, són barreres que han creat, han fet unes columnes tremendes perquè es puguin mantenir dintre del mar, i llavors han posat unes barreres, unes barreres de formigó que són movibles. Aquestes barreres, quan hi ha la tempesta, les baixen, i quan s'acaba la tempesta per un tema ecològic les pugen, i llavors la circulació de l'aigua és normal i es manté el mateix equilibri ecològic.
Això es va construir, tinc entès, arran d'un desastre que hi va haver a la dècada dels 50, no?
Exacte.
L'aigua es donava molts morts.
Sí. Hi va haver aquest dels 50, però anteriorment, uns quants anys enrere, també n'hi va haver un altre, i van haver de buscar aquest tipus de solucions, perquè això també passa com les rieres, no? Que no s'ha de construir les rieres perquè de tant en tant diu que l'aigua demana el seu pas, demana el seu curs. Doncs allí passava exactament igual. Llavors va ser quan van emprendre aquesta obra faraònica, que per cert a Holanda no, o als Països Baixos, no hi ha pedra. Llavors l'havien d'importar d'Alemanya per fer, doncs, els formigons per poder construir aquestes barreres. Quan ens anem allí, ho tenen també molt ben preparat. Ja vaig comentar l'altre dia que els Països Baixos, els holandesos, són una gent molt preparada, molt meticulosa. Llavors tenen preparada ja una visita que es composa de tres parts. Primer passa una pel·lícula en la que expliquen detalladament el funcionament i l'eficàcia d'aquesta barrera, d'aquests polders, no? Després es fa un recorregut amb vaixell pel delta, es fa un passeig per les instal·lacions, els grans dics, el museu, els vivers d'ostres i musclos. I el museu és molt maco, perquè hi ha una enorme maqueta en el que es pot veure el procés d'entrada i sortida d'aigua, però aquesta maqueta està en funcionament. O sigui que, veient la maqueta, entens perfectament com funciona tota la gran obra d'aquests dics nous que han fet, no? I també, doncs, la manera que ho van fer per col·locar aquestes enormes columnes, que jo ja ho he comentat dues o tres vegades, però és la base, és el fonament del funcionament d'aquests mecanismes.
Aquestes obres han de ser potser els projectes hidràulics, o un dels projectes hidràulics més importants del món.
I diferents, perquè, que sàpiga jo, projectes que destinats a contindre els embats del mar amb aquesta significació que té allí, jo no crec que n'hi hagi cap més, perquè les grans obres hidràuliques ho han fet empreses, ho han fet amb destins de contenció i d'aprofitament d'aigua, però d'aquesta manera jo no ho havia vist cap vegada encara. Bueno, després d'aquí ens anirem cap a l'Haia, Den Haag, se'n diu allí. És molt bonic l'Haia perquè és un poblet molt bufó i gran, i hi ha un barri turístic costaner que es diu Sveningen. Allí també tenen uns aquaris interessants, els Sea Life Centers, que, bueno, jo els compararia una miqueta amb el que tenim a Barcelona, perquè hi ha tot uns mecanismes i unes construccions en vidre en el qual pel damunt teu, mentre estàs passant, veus els taurons, les raies, les rajades, perdó, i etcètera, etcètera. No?
Tot la capital tipus. És Amsterdam, no?
Sí.
Però aquesta també és una mica capital.
Sí, va ser l'antiga capital.
Sí, sí.
I aquí, doncs, hi ha el Palau de Govern,
correcte,
que està dintre d'un conjunt gòtic de forma rectangular. Llavors, també aquí hi ha el Tribunal Internacional de l'Haia, que està molt bé, és molt bonic, i vam fer la visita, que en aquell dia teníem la sort que no hi va haver sessions, i la guia ens anava explicant que molts dels ornaments o diguem-ne, regals que hi ha allí van ser oferiments que van fer tots els països del món perquè doncs, aquest tribunal també mantingués això, no? Una representació, encara que fos d'una imatge o d'un objecte dels països, dels més diversos països. Llavors, també, aquí tenim un altre museu que a mi em va encantar, perquè a mi m'agrada molt el tema de les maquetes, que és Madurodam. Si aneu de pressa i no sou incapaços de visitar tot els Països Baixos, si aneu a aquest museu veureu tot, diguem, les catedrals, esglésies importants, museus, doncs tot està allà en miniatura, inclús hi ha l'aeroport, però amb un detall i amb una cura tremenda, perquè els arbres, per exemple, són bonsais, o sigui, tot està d'una forma molt proporcionada. Inclús hi ha mecanismes que a vegades, per exemple, a l'aeroport es veuen com es volen els avions, o hi ha una iglesia que es veu com entra una processó, vull dir, molt, molt, molt bonic. Uh-huh. El que estigui sobretot interessat en coses de miniatura és fantàstic.
A la part antiga també sembla ser que hi ha llibreries molt antigues, no?
Sí. L'Haia també té uns petits museus que ara no recordo els noms. A mi m'agraden molt aquests petits museus perquè es veuen molt ràpid i molts d'ells són especialitzats en coses molt curioses. Hi ha llibreries molt velles i també de llibres antics, que quan fem aquesta passejada pels carrers més cèntrics i més antics de la ciutat, doncs val la pena entrar-hi i observar-ho. Repeteixo, val realment la pena. Després ens anem cap a Alkmaar, que aquí hi ha un mercat de formatges. El poble val la pena visitar-lo. Hi ha uns aparadors que tenen uns formatges enormes que poden pesar 40, 50 i 60 quilos. És curiós, és molt curiós.
M'encantaria aquesta ciutat perquè m'encanta el formatge.
A mi també, que passa que hem d'anar controlant també això, no? També aquí tenim doncs, el Museu del Formatge.
La ciutat es diu Alkmaar, no?
Alkmaar, sí. Aquí també ens deixen provar quan entres a les botigues, doncs fan un tallet, tallen amb aquells estris que et deixen una tallada molt fina, i pots anar provant tots els formatges que tenen, amb una finalitat molt, però que molt comercial. Després, si sortim d'aquí, anem a un altre poblet de mar, molt bonic, que es diu Volendam, que és molt, però que molt turístic, que, aquí s'ha de vorejar el port. Aquí trobarem pescadors que manipulen doncs, caixes de peix. Si anem cap a la tarda, doncs, arriben les barques, es pot veure doncs, tota aquesta vivacitat que té un port doncs, pesquer. No? Però hi ha un altre poble que no és tan conegut, però que val moltíssim la pena de visitar i que no hi va tant el turisme, que és Marken, on totes les casetes són iguals.
Marken és una illa, no?
Està ajuntada, o sigui, pot anar per terra i vas en cotxe, però és una illa, no? O totes les cases, com dic, són iguales i pintades d'un color verd amb unes taques minúscules, o sigui, que sembla, hi ha cases que semblen dàlmates, no? Sí. És molt, molt bonic, molt, molt, molt. Inclús diria que una miqueta estrany poder veure, és una característica que tenen i que, doncs, manté aquest atractiu, no? Bueno, després...
Aquests poblets petits, perdona, Santi,
sí.
És fàcil veure gent vestida amb els tratges típics, no?
Sí, i tant. No en parlem de les botigues, que les botigues, com he dit abans, és una finalitat comercial, però aquí sí que en veus. Veus aquesta gent que porten aquells esclops. O sigui, sí. El vestit tradicional que veiem doncs, és un vestit que s'utilitza perfectament allà, no? I el que sí que diré és que les dones, quan tenen una certa edat, a veure, hi ha de tot, no? però estan refetes, eh? Estan grossetes, maques.
Sí, això de refetes...
Sí, que el consum, suposo que fan del formatge i de la llet, que és molt abundant allí, doncs suposo que aquest tipus de dieta, i sobretot les grasses de les mantegues, doncs provoquen també aquestes coses, no? I ara que parlem d'això, també m'agradaria parlar del menjar. Jo, doncs, a Holanda potser és dels països que he menjat més malament.
Sí, eh?
Sí, sí, sí. No, no, a veure, ells fan una abertura, fan tota una sèrie de menjars que utilitzen molt, aquí nosaltres estem molt mal acostumats amb l'oli d'oliva, en canvi allí utilitzen les margarines i les mantegues, no? I clar, la cuina amb aquest tipus d'olis o de grasses no hi estem massa acostumats. També les verdures no tenen gust. Jo vaig trobar acostumat a les verdures que tenim aquí tan bones.
Sí.
Allí no tenien cap gust. I llavors, quan te les amanien, no t'hi posen oli, i et posen com una espècie de vinagre. I la veritat és que en aquests països jo recomanaria que portessin l'ampolleta d'oli, el setrillet, quasi bé. I quan ets allà ho agraeixes molt, no?
Ens trobem a Marken, no?
Sí, a Marken, doncs, aquest poblet, que, bueno, a part d'això, que hi ha molta pau i tranquil·litat, que si un doncs està una miqueta estressat pot passar-s'hi dos o tres dies i anant caminant i anant relacionant-se amb aquella gent, que a més són molt bona gent, doncs jo crec que val la pena passejar-se pel port d'allà. Després anem a visitar molins a Kinderzix. Aquests molins s'utilitzaven abans per dessecar la terra. O sigui, és molt curiós. La terra que anaven guanyant, com que estava lògicament mullada per l'aigua de la mar, utilitzant per dessecar i anar afegint nova terra amb aquesta conquesta constant que va ser, doncs, de l'engrandiment del país. Després hi ha un altre poble que es diu Delft, que el poble també és molt
gran,
bonic.
No? Delft és ciutat ja, no?
Sí, Delft és una ciutat, sí, bueno, és una ciutat ja, i és bastant gran, no? Que passa que, com que tenen aquestes cases que no són massa altes, sí, que això és la gràcia. Que tenen dos, tres pisos, no n'hi ha gaires que sobrepassin els tres pisos, però a vegades sembla que estiguis en un poble, quan realment, com dius tu ben bé, és una ciutat. I allí val la pena pujar a la torre de l'església, doncs veurem tot el poble, tota la ciutat, millor dit, amb una perspectiva molt interessant, perquè, com he dit, com que les cases no són altes, et permet veure en tota la seva dimensió la ciutat.
Delft, 95.000 habitants.
Sí,
que... Si notaves tu, molt diferent a Benidorm, per exemple, no?
Indubtablement, sí, sí. Per tant, si tenim en compte que les cases no tenen masses pisos, per tant, té una extensió considerable.
I un atractiu, també.
Per suposat. I llavors, des d'aquí, en la mateixa ruta que agafarem, val la pena veure els camps de flors del Keukenhof, que, bueno, com ja crec que vam comentar, Holanda és un gran país productor de flors que exporta a tot el món. I precisament, després d'aquests camps de flors, arribem a un altre poble-ciutat que es diu Alsmer. El Blommenveiling, ho dic així poc a poc per no entreposar-me, perquè són noms molt complicats, que és el mercat holandès de la planta i la flor. Llavors, està obert als turistes de 8 a 12 del matí, hi ha unes passarel·les en un lloc elevat on te permet veure tot el moviment d'aquestes quatre sales enormes, on se fa la subhasta de flors.
Més gran del món.
Més gran del món, sí. I aquestes flors surten cada dia amb avions per totes les parts del món. És un negoci molt important, el de la flor, i que mantenen fermament els holandesos. Després anem a Boek in Waterland.
No són fàcils, eh?
No, ja ho dic poc a poc, perquè també m'ho he de llegir.
Sí.
I allí hi ha un taller de socs, en castellà, zuecos.
Sí.
És típic d'allà, també, no? Sí, és típic d'allà, i encara els utilitzen, sobretot d'aquestes zones que són molt humides. El zoc els aïlla de la humitat del terra. Allí fan demostracions, estan fets en fusta de salze o d'om, i ens en podem portar de record cap a casa, que els penjarem segurament a la paret i no els tornarem a portar més, perquè certament són una miqueta incòmodes de portar.
No, per aquí sí, eh?
Sí. I bé, ens anem ja cap a l'última ciutat, crec que important també en el país, que és Rotterdam. Rotterdam és una ciutat que no té l'encant d'Amsterdam, però també té el seu port, que és molt transitat, és un dels principals ports comercials d'Europa. I també té un altre element, que és l'Euromast, que està també molt a prop del port, que és una torre de comunicacions, però com aquesta gent li treu un negoci a tot, han fet com una espècie d'ascensor molt diferent dels altres, que vas pujant com si fos un tornillo, no? Puges amb aquest ascensor, que és circular, sobre un eix central, i va donant tombs. I com un tornillo, com he dit abans, es va cregolant i descregolant, vas anant pujant fins dalt. Aquí, doncs, hi ha també un restaurant que pots quedar a menjar, tens una gran vista sobre tot Rotterdam, i bueno, doncs, de tornada, doncs, reprens el teu camí, i de visita també cap a les botigues i les zones comercials de Rotterdam, que també...
És gran la ciutat, és grandeta.
Sí, sí, jo crec que és la segona ciutat dels Països Baixos, sí.
Sí, sí. Si ens escolten aficionats al futbol, hauran relacionat moltes ciutats que hem dit amb equips de futbol, no?
Sí, sobretot el Barça ha tingut sempre una preferència per jugadors holandesos, sí, que a vegades sí, que li han donat també...
Jugadors i entrenadors.
Sí, sí, sí. Uh-huh. I jugadors molt, molt interessants.
Rotterdam, sí. Alkmaar, que per exemple l'equip de futbol d'Alkmaar s'anomena AZ.
Sí, 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 sí. I que doncs per ser un país petit, perquè realment és petit, té molts equips i punters, o sigui que ha estat una gran escola de jugadors de futbol i d'altres coses, i també de civisme. Una de les coses que més me va impressionar precisament de Holanda, als Països Baixos, va ser el civisme de la gent.
Sí, sí,
sí, sí, sí. Vull dir, a més, ja ho vam comentar també l'altre dia, ells sempre han estat pioners de tot el que ha suposat una millora en l'ambient, en la situació social de la seva gent, no? Vam comentar el tema de les drogues toves, que ells van ser els primers que van autoritzar-les. Tots els altres països ho anaven fent, però sempre han anat a la cua, no? Ells, en aquest aspecte, potser perquè també és un país molt petit, han pogut fer com a banc de proves, i el civisme que he comentat abans ha permès que això anés funcionant.
Santi, alguna cosa més sobre Holanda?
Jo crec que, bueno, lògicament en quedaria moltes per parlar-ne, però jo crec que n'hi ha prou, i que sigui el viatger el que vagin anant descobrint. Aquest viatge es pot fer en vehicle des d'aquí, sortint de Catalunya, passarien per Bèlgica, lògicament també per França, per Bèlgica també es poden fer algunes visites a ciutats també molt interessants, però val la pena dedicar l'atenció a aquest petit però gran país que és els Països Baixos.
Molts trajectes d'aquest país, d'Holanda, es poden fer en bicicleta, no?
Sí, 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 comentàvem l'altre dia que les ciutats, totes elles, com també ja van ser pioners, quan va haver la primera crisi del petrol, que van dotar els ciutadans de bicicletes que es poden agafar en un lloc, i, o sigui, hi ha les bicicletes públiques que s'agafen en un lloc i es deixen en un altre, i llavors el proper viatger també les utilitza, i gràcies, torno a repetir-me una altra vegada amb aquest civisme, aquestes bicicletes continuen i no han fet cap casa particular amb l'intent d'aprofitar-se'n, doncs, d'elles, no?
Santi, d'aquí 15 dies tornem a treure bitllet?
Sí, 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 tornem a agafar un bitllet.
Gràcies, eh? Santi Nogués, el viatger de les maquinàries.
Dollars, there is but one concern. I have just discovered some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers. Some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Some girls' mothers are bigger than other girls. A mother. As untouched.
Sinatra as he opened a crate of ale. Oh, I said, some girls are bigger than others, some girls are bigger than others, some girls' mothers are bigger than other girls' mothers, some girls are bigger than others, some girls are bigger than others, some girls' mothers are bigger than other girls and mothers.
Marxem, tanquem el programa per avui. Ha estat un gran plaer compartir aquesta estona amb tots vosaltres. El diumenge que ve tornarem a les 11 del matí aquí a Ràdio Falset, aquí a Les Maquinàries. Gràcies.